Radio Villafranca.
Avui al racó de solidaritat i cooperació parlem d'ordinadors, més concretament de portàtils que van carregats amb tota mena d'aplicacions educatives i que arriben a escoles escampades arreu del món gràcies al projecte Labdu. El seu fundador és el vilafranquí Jordi Rogiral, que ens acompanya avui a l'estudi de Ràdio Vilafranca. Bon dia, Jordi.
Hola, molt bon dia.
Labdu té 13 anys de vida, va cap als 14. Recorda'ns com neix aquesta història que ha crescut d'aquesta manera tan impressionant.
Sí, bueno, de fet hem fet els 14 anys ara a l'agost, el 8 d'agost és el dia que tenim oficial.
Ja teniu 14, ja, 14, ja sou sí, més grans, adolescents.
Hem canviat el logo al final a la capçalera del correu. Doncs sí, l'Abdu comença, de fet, amb un viatge, amb un viatge que jo mateix vaig fer fa un grapat d'anys. En aquell moment jo era estudiant i vaig voler fer un viatge a Centroamèrica amb la idea de portar ordinadors en una escola i passar un estiu amb aquella escola i ensenyar una mica com funcionava la part d'aquesta tecnològica, no? Volia fer un projecte educatiu i vinculat amb això, amb escoles. El que va passar d'aquell viatge és que penses que vas a respondre moltes preguntes i al final tornes amb més preguntes que no respostes, no? Però d'alguna manera el que és l'Abdu és la idea de poder replicar aquell viatge que jo mateix vaig fer, no 10 vegades o 100 vegades, sinó milers de vegades o, per què no, milions de vegades, quantes més millor, no? Amb l'objectiu de fer arribar l'educació a tots, quantes més escoles millor, i fer-ho a través d'una manera sostenible, col·laborativa, i a través de la capacitat tecnològica que tenim, que són aquests ordinadors tan potents, carregats amb aplicacions educatives, per poder tenir accés a l'educació.
Ets molt ambiciós, no? Perquè dius, en aquell moment penso que vull replicar aquest viatge meu a títol personal tantes vegades com sigui possible, no? Ja penses en gran des de l'inici.
Bé, és una cosa progressiva, també orgànica, no? Però sí que quan fas un viatge, i segur que molts també us passa, que fas preguntes, no? I jo en aquell moment estava vivint en un lloc on hi havia molta tecnologia, als Estats Units, i llavors allà, clar, el xoc va ser bastant gran, no? De venir de veure, aquell estiu, veure totes les realitats, les mancances i el més bàsic, no? Pissarres o llapissos, i tornar a una societat on hi havia accés a la informació, a la Wikipedia, a tot, i dius, alguna cosa s'hauria de poder fer. I veient que aquell viatge no havia sigut tan difícil, però clar, la clau era escalar. I per poder escalar, la idea va ser, en aquell moment, hi havia les famoses xarxes socials que estaven sorgint, i l'única la idea és crear una xarxa social per una causa social, en aquest cas, no? I és tot el potencial que nosaltres tenim com a societat, de coses bones que volem fer, temps que podem trobar aquí i allà, recursos en accés que tenim, canalitzar-los per aquesta causa orgànicament. Sempre he pensat que l'Abdu creixeria d'una manera orgànica, al ritme natural, de la capacitat que tenim les persones, no? I a mi és el que està creixent ara, diguéssim.
Què vol dir l'Abdu?
L'Abdu vol dir, en anglès, Laboratories for Education. És un joc de paraules. La doble O en anglès es pronuncia com una U. Laboratoris d'educació. I és més això, la idea de crear aquests laboratoris.
El Jordi és vilafranquí, en el moment que neix, que es posa la llavor d'aquest projecte en aquest primer viatge. Ens deies que vivies als Estats Units, per tant, el viatge, el projecte, tal com tu, sempre ha tingut aquest esperit internacional, no?
Sí, exactament. De trencar també barreres, perquè també una mica el concepte del projecte no és el que fem, sinó també el com ho fem. Al final, una mica la conclusió d'aquest viatge és que portar un ordinador és una excusa per fer alguna cosa junts, per aprendre en aquest procés. I al final el que acaba passant és que els voluntaris mateixos que en formem part són els que ens enriquim també d'aquest procés d'aprenentatge, aprendre altres realitats, aprendre maneres de fer una mica el planeta més sostenible, habilitar l'economia circular, aprendre els aspectes tecnològics de sostenibilitat també, estratègies de com poder-nos unir per una causa, etc. I això és el que nosaltres tenim una bastanta, diguéssim, passió, és intentar empoderar a la ciutadania. És un projecte que la idea és no volem diners, de fet no acceptem diners, tots som voluntaris. El que volem és una mica del temps de cadascú, perquè això és el que ens enriqueix com una mica entre tots i és el que ens doncs fa possible les accions, no? L'ATO funciona a través de voluntariat arreu del món, amb el concepte de hubs. Hubs són punts en el planeta on la gent es reuneix, recull els ordinadors portàtils que es deixen de fer servir en aquella comunitat, es sanegen, se'ls instal·la un paquet educatiu que mantenim. Es manté els hubs d'Alemanya, fan el manteniment d'aquest programari, un paquet educatiu molt potent que porta tota la Wikipedia, porta continguts de la Khan Academy, llibres d'UNICEF, etc. I fa que aquest ordinador es converteixi en una llibreria efectiva, en termes efectius.
En una eina molt potent.
En una eina d'educació massiva, diguéssim. I llavors se li posa una etiqueta amb un número de 9 dígits i això permet fer el seguiment, el que en diem la transparència, i fer que el donant vegi doncs, el resultat final, que a través de la plataforma pots veure doncs, el teu portàtil ha arribat a Ghana, per exemple, i veus aquí les fotos d'aquella escola, aquells nens fent servir el teu ordinador, que és el que fa il·lusió també, no? I el que d'alguna manera empodera doncs, també a la participació.
I ens explicaves una mica l'essència, no? Com funciona aquests ordinadors portàtils que ja no utilitzarem, que renovem, es recullen, es sanegen, s'instal·la el programari. I ens falta la segona part. Com arriba aquest ordinador sanejat i amb aquest programari educatiu instal·lat a Ghana, per exemple?
Molt bé, sí. Doncs a l'APTO tenim dos conceptes. El concepte bàsic és que és cost zero, i quan diem cost zero volem dir cost zero tant econòmic com mediambiental. Comentava que no acceptem diners, ho farem, tots som voluntaris, tots oferim una mica del nostre temps, des de la programació de la plataforma, el codi que fa córrer la plataforma també està fet a través de voluntaris, des de les accions que passen. Val? Però l'altre concepte és que també hem d'assegurar-nos que cada acció que passa a la plataforma té un impacte zero a nivell d'emissions, com sap això cada vegada és crític, no? I per tant hem d'aconseguir que... Perquè evidentment has de plantejar enviar un dispositiu a 10.000 quilòmetres, també si té un cost pel planeta, estàs pensant que estàs fent un guany, però també pot tenir un cost negatiu, no? Ens volem assegurar que no entrem en aquest dilema. I com ho fem? Doncs també aplicant la mateixa estratègia. Sempre apliquem... La nostra fortalesa és la col·laboració. I en el cas del transport ho apliquem el mateix, és una economia circular del transport, el que fem és reutilitzar viatges que s'han de fer igualment. Nosaltres tenim col·laboracions amb centenars d'ONGs que ja fan aquests viatges humanitaris que van a aquests destins cada dia, cada mes, cada setmana, i el que fan és portar aquests ordinadors en les seves maletes de manera que doncs, es pot fer el transport sense cap cost mediambiental. A través de la plataforma hi ha una manera de registrar un viatge, la ruta del punt A al punt B. Això doncs, fa que s'activi la connexió amb el hub que està en aquella zona, a la zona de sortida, per doncs, de manera, connectar els ordinadors que estan sanejats en aquella zona i portar-los al destí. I a través d'aquest sistema logístic s'està duent a terme doncs, aquest transport. Doncs avui en dia, doncs això, servint a més de 2.600 escoles en 148 països, no?
És clar, ui, anem a poc, digue'ns aquests números, perquè com ha crescut, com dèiem el Jordi, és ambiciós, com ha crescut aquest projecte en 14 anys, quin impacte teniu a dia d'avui?
Sí, les mètriques estan en la plataforma i sí, doncs, bueno, estem, això, doncs, ara mateix 2.633 escoles, comentàvem, 148 països i tenim 580 hubs repartits arribant a 838.000 estudiants i estudiantes, però hem de pensar que tots aquests números que poden impactar són possibles gràcies a l'acció de tots, a petites accions que sumades fan arribar a aquests resultats, no? I també hem de pensar que hi ha molta més feina a fer, també, perquè, de fet, comptabilitzem al voltant d'entre 1 milió i 2 milions d'escoles al planeta que no tenen accés al més bàsic, tal com l'entenem les escoles, doncs, que, per exemple, que tenim a Vilafranca. I, per tant, si d'aquella escola primera a Guatemala, doncs, ho hem multiplicat per 1.000, però ara hem de tornar-ho a multiplicar per 1.000 per arribar a totes les escoles. Una mica és el trajecte i per intentar arribar, doncs, també orgànicament, no?
Aquests són els números globals, que són impressionants, en majúscula. Tornem a casa. Explica'ns què feu a Catalunya.
Molt bé, doncs sí. Doncs, aquí a Catalunya estan també moltes coses i donaria per molt, però Però sí que aquí a Catalunya diem que tenim un model que és, ens agrada molt potenciar, com deia, l'empoderament. Cada regió també té les seves estratègies, els models, no? Però aquí a Catalunya ens agrada, hem tirat molt per empoderar les escoles. És un model que hem anat provant i ens agrada molt perquè funciona molt bé. A les escoles d'ESO o de formació professional, que ells mateixos, a través d'un mestre i els estudiants i les estudiantes, fan aquest hub, Hub Labdo, i llavors es dediquen també a fer aquestes tasques de tècniques, són tècniques, per tant, és d'aprenentatge i de solidaritat. De fet, a Catalunya la Generalitat té una assignatura que es diu Servei Comunitari, que permet fer establir un vincle més formal amb una ONG, i nosaltres, és el que, una de les maneres que ho estem fent és a través d'aquesta assignatura. I un exemple molt bo, també, és el que tenim aquí a Vilafranca amb l'Escola Badruna del Sant Elies. Doncs el mestre Ferran, a través de l'assignatura de Servei Comunitari, ja porta anys donant l'assignatura de l'Abdu. A partir d'aquí podríem explicar molt l'impacte que està tenint, per exemple, aquesta escola, com un exemple. Però sí que m'agradaria, per exemple, explicar-vos una història, que és el fet de que a Catalunya tenim punts de recollida a les biblioteques públiques i com això ha sigut possible. De fet, el primer punt de recollida de portàtils es va fer aquí a Vilafranca i la bibliotecària de Vilafranca va tenir la idea de dir podríem comentar-ho amb altres biblioteques de la Garraf i el Penedès, no? I el que vam fer en aquell moment va dir, en comptes d'anar-hi nosaltres, per què no hi va els nens de l'Escola Badruna de Vilafranca? Amb el mestre Ferran van agafar i van anar a aquella reunió de fa uns anys ja, on hi havia, no sé si hi havia 21 directors i directores de les biblioteques del Penedès i Garraf. Evidentment, amb els nens i les nenes no els hi pots dir que no, és la millor eina de màrqueting que tenim, també. I tots van acceptar crear un hub en aquell moment. Val? Però resultes d'aquests hubs que es van crear a la zona del Penedès Garraf, al cap d'un temps se'n va fer esment a la Generalitat, i el que vam començar és la idea de poder-ho escampar a tot el territori, no? I ara el que tenim és un programa amb les biblioteques que permet qualsevol persona anar amb les biblioteques que participen en aquest programa a entregar aquest ordinador. Aquesta història m'agrada explicar-la perquè és un reflex de la capacitat que tenim tots i totes d'induir canvi, i si ens fixem en els ingredients d'aquesta història, els que ho han fet possible, de fet, en qualsevol edat. Pensem, quan podem ser part activa d'agents actius del canvi, no? Doncs aquí estem parlant de nens de 14, 15, 16 anys que ells mateixos van aconseguir convèncer aquests directors i directores, i gràcies a això va anar a través de la Generalitat i ara tenim aquest programa a Catalunya. Per tant, no hi ha dubte de la capacitat que tenim tots de poder induir aquest canvi. Aquesta és una mica el concepte, empoderar per continuar induint canvi.
Escoltem una estona la veu del canvi, perquè justament mentre tenim aquesta conversa en directe a Ràdio Vilafranca, el Ferran García, professor de l'Escola Badruna Vilafranca, està impartint als seus alumnes l'assignatura de l'Abdu. Ferran, bon dia.
Hola, bon dia a tots, bon dia, Jordi.
Hola, Ferran.
Explica'ns en què consisteix l'assignatura, com la feu aquí a Badruna Sant Elies.
Bé, aquest any serà el quart curs que vam fer, diguéssim, el gran canvi. L'Abdu ho fèiem a les hores del pati, les hores d'informàtica que podíem tenir una estona, i el projecte no podia créixer, tot i que li veiem molt de potencial, no? Aleshores, vam pensar, com ha dit abans el Jordi, que si ho introduïem a tercer d'ESO, aprofitant el servei comunitari, això podria donar un gran impuls, i així va ser. A partir de fa 4 anys, optativa l'ADDU, va a tercer d'ESO, amb uns 15-16 alumnes per trimestre, i ens funciona molt bé.
I què feu exactament? Què fan aquests alumnes de tercer?
Fan moltes coses, perquè és veritat que el procés de sanejament potser és el més important, perquè has d'aprendre a sanejar, a empaquetar els ordinadors, a posar-los una etiqueta identificadora, etcètera, etcètera, que ja ha explicat una mica en Jordi. Però és que el gran canvi és que també intenten difondre el projecte a través de creacions, com per exemple el còmic que s'ha fet i que aviat potser ja sortirà publicat, També doncs, vídeos per alguna ONG que també se'ls ha repartit ordinadors i ho necessita per una mica per donar a conèixer doncs, el projecte que estan fent, i d'altres, participació en premis. De fet, fa un any i mig, dos anys, es va guanyar el Premi d'Aprenentatge i Servei, i això és gràcies a aquesta segona part de l'ADDUN, no només a anar al taller i sanejar, sinó a pensar com podem difondre el projecte. I després tot el tema d'intentar, sobretot dins l'escola, doncs que tots els alumnes que no són de tercer d'ESO, però que poden tenir ordinadors a casa seva, doncs intentar que ens portin els ordinadors per poder sanejar. La veritat és que es respira l'ADDUB aquí a l'escola a nivell global, no només a l'optativa de tercer d'ESO, sinó que ens porten ordinadors els petits, anem per les classes a explicar l'ADDUB, és una mica en tot l'entorn de l'escola.
Ferran, ara estàs amb els alumnes, no?, de l'ABDU?
Sí, ara estic amb els 15 alumnes, que us estem sentint. Hem fet una mica de taller. Avui era el primer dia que entraven al taller i, evidentment, encara no saben sanejar, però ja han començat a fer un testeig, perquè aquests primers dies de curs el que fem és intentar introduir-los a la filosofia l'ABDU, pel que significa, i una mica això va molt bé després per poder sanejar. I sí, tinc aquí 15 alumnes. No sé si us agradaria parlar amb
sí,
algú d'ells.
Sí, et volia demanar si es pot posar algun al telèfon. Ja sé que just s'estrenen amb l'ABDU, però em faria gràcia sentir la seva veu.
Perfecte, ara em fan unes cares dient, ai, què ens preguntaran?
Serà fàcil, no patiu.
Us passo a la Berta de tercer d'ESO.
Molt bé. Berta, bon dia. Hola, Berta, bon dia.
Hola. Hola, bon dia.
Estàs en directe a Ràdio Vilafranca, això ho tens clar, oi?
Sí.
Escolta, ja sé que ens deia el Ferran que avui és el primer dia de taller i que fa 4 dies que heu començat el curs i us estreneu amb l'assignatura, però com que ens deia que tota l'escola respira l'ABDU i que, clar, la coneixeu abans d'arribar a tercer, digue'm, què és el que més t'agrada de poder fer aquesta assignatura?
Bé, doncs, el que més m'agrada és la satisfacció que et produeix aquest projecte, ja que saps que estàs ajudant a gent que realment ho necessita. I bé, com tu bé has dit, i el Ferran, avui ha sigut el primer dia i hem anat a fer un petit tastet al taller. I bé, hem estat provant ordinadors i veient com es sanegen els passos. Teníem una guia al costat i anàvem provant. I bé, la veritat és que ha estat molt bé.
Berta, estàs amb mans lliures, potser? Perquè et sentim pitjor que abans, no? Doncs allunya't una mica de la ràdio, perquè no et sentim tan bé com sentíem abans el Ferran. Però t'hem anat seguint, eh? No sé si algun altre company vol intervenir o t'ha tocat a tu.
No, aquí tenim altres companyes. Us passo a la Jana, també de tercera.
Perfecte. Hola, Jana.
Hola, bon dia.
Què tal? Benvinguda a la ràdio.
Gràcies.
Escolta, què tal aquesta primera sessió de taller? Què n'esperes de l'ABDU? Què és el que et fa més il·lusió?
Doncs la veritat que ha anat molt bé, perquè ja n'hem pogut sanejar un ordinador i després uns quants que hem intentat però que encara no han acabat de funcionar del tot bé.
Et fa il·lusió entomar aquesta assignatura?
Sí, perquè saber que tu estàs fent una cosa que t'agrada i que al final acabaran anant per unes persones que necessiten doncs, aquests ordinadors, doncs sí.
Doncs gràcies per intervenir. Ens passes al Ferran?
Sí, ara.
Gràcies. Són dues alumnes de tercer d'ESO, de Badruna Sant Elies, que s'han estrenat amb l'assignatura. Bon dia de nou, Ferran.
Bon dia.
Tens unes alumnes molt motivades, eh?
Sí, no, i a més, participaríem tots, de veritat.
M'ho crec, m'ho crec. Un dia veniu a la ràdio i parlem amb calma, et sembla?
Sí, tant. Un dia vindrem i així poden dir tot el que pensen, senten i, bueno, segur que serà molt interessant.
Segur. Doncs gràcies, quedem així. Una abraçada i us deixem seguir treballant.
Molt bé, Ferran.
Molt bé, una abraçada.
Ja tens fetes les maletes per estudies?
Quasi. Estem a punt.
Molt bé.
Vinga. Gràcies, Ferran. Adéu.
Que vagi molt bé. Adéu.
No ho comento perquè l'han convidat, de fet, a anar a Astúries, en unes escoles, a presentar el que estan fent.
El projecte l'ABDU.
Sí. I bueno, és el que comentàvem de la feina catalitzadora, que no només el, que estan fent aquestes tasques solidàries, sinó que també estan d'alguna manera plantant llavors en altres interessos del, també, no?
I tant, i tant. I Jordi, d'aquí a pocs dies, en el marc del Festival Itinerant de Cinemes Africans de Catalunya, que desembarca a Vilafranca, també hi tindreu una participació, oi?
Sí, exactament, sí. Penso que és el 8 d'octubre, el diumenge, a partir de les de 11:15, si no m'equivoco, estarem doncs, en la Fira, a la Rambla, on hi haurà doncs, les entitats de solidaris de cooperació de Vilafranca i el territori. I nosaltres allà doncs, farem un taller, hem pensat de fer un taller, i estarem allà doncs, sanejant ordinadors. Si voleu venir, esteu més que convidats, podeu, si teniu algun ordinador a casa que no feu servir, el podeu portar. Explicarem com es saneja un ordinador, com es converteix aquest ordinador en una biblioteca educativa i res, passarem una bona estona per allà.
Una última pregunta, Jordi. Potser se la fan alguns oients. Com ha de ser aquest ordinador, aquest portàtil que podem donar-vos i vosaltres aprofiteu? Ha de tenir algunes característiques?
Molt bé, sí, doncs molt senzill. S'ha de poder engegar i ha de poder tenir doncs, l'adaptador, bàsicament. Això és tot el que requerim, perquè fem servir el sistema operatiu Linux, que és capaç de fer una màquina que és molt antiga, la pot fer anar molt eficientment. Per tant, això és tot el que necessitem, que funcioni, sobretot porteu l'adaptador.
I la darrera, ara sí, si algú que ens està escoltant vol col·laborar d'una forma o d'una altra, vol saber més de vosaltres, on el redirigeixes?
Doncs el primer seria la plataforma, labdu.org, i a partir d'allà doncs, hi ha una manera doncs, de contactar. Tenim una roda que és global, diguéssim, però que si contacteu des d'aquí a Catalunya, doncs anirà a parar a l'equip de Catalunya. I a partir d'aquí, doncs, si voleu crear un hub o si voleu donar l'ordinador, doncs, a través de la plataforma ja podeu doncs, fer-ho saber i els voluntaris es posen en contacte i s'activa la roda.
Doncs que rodi molt i molt aquesta roda del Labdu, porta 14 anys fent-ho i per molts més, Jordi Rogiral. Moltíssimes gràcies i sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Són The Wonders amb That Thing You Do, que ens portaran fins 11:45 fins al darrer flash informatiu i després encara seguim amb la Tot Volum.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 12:45, és moment d'acostar-nos novament a aquesta actualitat a nivell local i comarcal. Des de la redacció d'aquesta casa us parla Sergi Anson. Començarem recordant que Provegueria Penedès reuneix els diputats penedesencs per parlar d'infraestructures ferroviàries. Una trobada que es va fer dilluns al matí a l'Ajuntament de Vilafranca i amb la participació de 6 dels 8 diputats penedesencs que actualment són al Parlament. Després de la benvinguda que els va donar l'alcalde Francisco Romero, el president de l'entitat, Jordi Cuyàs, destacava que la voluntat era parlar de temes ferroviaris, més enllà dels problemes de Rodalies, però per mirar d'encarar propostes de futur per vertebrar no només el país, sinó també el Penedès. En el transcurs de la trobada hi va haver total coincidència en que no es podrà millorar de manera important ni el servei de Rodalies ni el de mercaderies si no s'acaba construint l'eix transversal ferroviari, que a banda d'equilibrar i ser un instrument de país, donaria solució també a la mobilitat de l'Anoia i podria millorar molt la de l'Alt i el Baix Penedès i no acabar utilitzant el Garraf com un lloc de pas quan es satura la línia interior. Un seguit de propostes que la voluntat és que quedin reflectides en l'avanç del Pla Territorial del Penedès que s'ha de fer públic en aquests propers mesos. Expliquem també que Sant Quintí serà la primera parada del camí ramader de Marina a l'Alt Penedès. Daniel Giraldo, el ramader que va començar la transhumància el 9 de setembre des de la Cerdanya, arribarà al municipi el dilluns 25 de setembre després de recórrer Catalunya durant 17 dies amb el seu ramat de cabres. Un ramat que arribarà a Sant Quintí a partir de 3:45 i que passarà la nit al costat del camp de futbol municipal on els veïns i veïnes podran visitar-lo durant la seva estança. El dimarts 26 de setembre continuarà la ruta fins a la propera parada situada a Font-rubí, per arribar l'1 d'octubre al municipi de Vilanova i la Geltrú i a Cunit. També volem comentar que la coneguda i popular mostra de la coca enramada del Penedès es celebrarà per tercer any consecutiu a la zona exterior del poliesportiu municipal de l'Arbós. L'Ajuntament arbosenc anuncia doncs, que els propers divendres 20, dissabte 21 i diumenge 22 del mes d'octubre, com a dates de celebració d'aquesta desena edició de la mostra enogastronòmica de l'enramada. La coneguda i popular mostra de la coca enramada del Penedès es celebrarà per tercer any consecutiu en aquesta zona exterior del poliesportiu municipal i en un tram també de l'avinguda Via Augusta, en un indret ampli, amb arbrat i ben pavimentat que permet una major comoditat pels assistents. L'interior del poliesportiu acollirà una nova proposta relacionada amb el món del hobby i els jocs electrònics, que serà simultània amb l'enramada, una mostra adreçada a petits i grans aficionats a aquest món, que desperta veritables passions. En properes insercions també anirem desvetllant tots els detalls i sorpreses que depararà aquesta desena edició i aquesta nova proposta relacionada, com dèiem, amb el món del hobby i els jocs electrònics. I acabarem tot recordant que l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos convoca una nova edició de les curses de 5 i 10 quilòmetres que es duran a terme el dissabte 21 d'octubre i que començaran a 9:45 del matí amb un circuit de 5 quilòmetres mesurats i senyalitzats de terra, herba i asfalt que transcorrerà per bona part del parc urbà del Foix. Les inscripcions per les dues convocatòries ja són obertes i es poden fer a través de la web municipal. Les curses coincidiran, com cada any també, amb la celebració del cross escolar, que enguany arriba a la 32a edició, amb sortides des de les 11 del matí del camp municipal d'esports. La inscripció es podrà fer el mateix dia 21 d'octubre a partir de 8:45 del matí i serà gratuïta, tot i que per participar cal portar-hi aliments com oli, conserva, sucre o llegums, o bé col·laborar aportant 50 cèntims pel banc d'aliments. El cross escolar és classificatori pels Jocs Escolars Esportius de Catalunya.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 12:45. Com sabeu, cada dijous finalitzarem el programa amb música. Avui de la mà de Domenys Ràdio i la Lourdes Meronyo amb la Tot Volum.
A Tot Volum.
I avui parlarem d'una de les bandes més importants i que més discurs ha venut en el món en la història de la música, convertint-se en un fenomen de masses a la fi dels anys 70 i una icona per a milions de seguidors. Estem parlant dels Bee Gees. Bee Gees va ser un grup musical britànic de disc format pels germans Barry, Robin i Maurice Gibb el 1958. Coneguts com els reis de la música disco i àmpliament considerats com una de les millors agrupacions a la història de la música, van gaudir de la seva major fama entre 1967 i 1979, en diverses cançons on destaca el característic falset del grup. Billboard va situar tres dels seus senzills entre els millors de tots els temps en el llistat Hot 100 i va situar How Deep Is Your Love, Night Fever i Stayin' Alive en les posicions 25, 42 i 59, respectivament. Els Bee Gees van abastar gran part de l'escena musical, especialment amb la febre disc durant la segona meitat dels 70, situant-se entre els artistes més importants d'aquest gènere musical. La seva gran influència en la indústria musical va ser reconeguda el 2003 en convertint-se en la primera i fins avui única banda a posseir un Premi Grammy Legend. Aquesta formació va ser un dels grups més reeixits en la història de la música, amb més de 40 anys d'activitat ininterrompuda i han venut més de 220 milions de còpies dels seus àlbums i senzills en l'àmbit mundial.
Kind of light that never shone on me. I want my life to be live with you, live with you. There's a way, everybody said, to do each and every little thing. To love somebody the way I love you.
Els germans Gibb van començar a actuar en teatres locals i altres escenaris de Manchester, Anglaterra, i després en Redcliffe, Austràlia, en emigrar la família Gibb a aquest país el 1958. Després de tenir diversos noms, un locutor de ràdio els va rebatejar com Bee Gees. Cap a 1960, els Bee Gees ja estaven actuant en espectacles televisius i en els següents anys va arribar a cridar l'atenció de l'estrella australiana Cole Jobe gràcies a la seva capacitat d'escriure cançons, de manera que Joy va ajudar els joves Bee Gees a establir un acord amb Festival Records el 1963. Els tres germans van llançar dos o tres senzills en un any mentre Barry ajudava amb cançons a altres artistes australians. Després d'aconseguir un èxit menor amb la cançó Wine and Woman, van publicar el seu primer àlbum de Bee Gees Sing and Play Barry Gibb Songs en 1966 i es va traslladar tota la família novament al Regne Unit. El pare dels joves Gibb va poder contactar amb Brian Stipe i Robert Stipwood, que després d'una audició amb Stipwood al febrer de 1967, els Bee Gees van signar un contracte de 5 anys amb Polydor Records. Ràpidament van començar a treballar en el primer àlbum internacional i Robert Stipwood va llançar una gran promoció de l'àlbum. El seu primer senzill britànic, Nova York Mining Disaster 1941, juntament amb el seu segon senzill, To Love Somebody, es va posar en les ràdios del país massivament, arribant a posicionar-se en les llistes de vendes al 7è als Estats Units i al 8è al Regne Unit. A principis de 1968, els Bee Gees van llançar l'àlbum Horizontal, que va repetir l'èxit de l'àlbum anterior i va arribar al número 1 al Regne Unit i al número 11 als Estats Units amb el senzill Massachusetts, a més d'altres senzills reeixits com Wall. Per a promocionar l'àlbum, els Bee Gees van fer les seves primeres actuacions als Estats Units, tocant en concerts en viu i apareixent en programes de televisió de màxima audiència com The Ed Sullivan Show. En el mateix any, 1968, va veure els Bee Gees aconseguir el top 10 estatunidenc amb nou singles publicats com I've Got to Get a Message to You i I Start a Joke, i que van ser inclosos en el següent àlbum de la banda, Idea. Aquest va ser un altre àlbum top 20 als Estats Units i número 4 al Regne Unit, que també va ser promocionat amb la seva gira de concerts i especials de televisió. En 1969, les fissures van començar a aparèixer dins del grup entre Barry i Robin. En aquest ambient es va gravar l'àlbum doble Odessa i que va acabar per separar Robin Gibb de la formació. Segons els crítics de rock, aquest treball és el millor àlbum dels anys 60 amb influències del rock progressiu, òpera rock i rock sinfònic. I can think of younger days when living for my life was everything a man could want to do. I could never see tomorrow, but I was never told about the sorrows. How can you mend the broken hearts? How can you stop the rain from falling down? How can you stop the sun from shining? What makes the world go round? How can you mend this broken man? Mentre Robin continuava la seva carrera de solista, Bee Gees van publicar el seu 7è àlbum d'estudi amb Colin Petersen, Cucumber Castle, en 1970. El senzill principal, Don't Forget to Remember, va ser un gran èxit al Regne Unit, aconseguint la posició número 2, però va ser una decepció als Estats Units. La relació amb Colin Petersen no va ser molt duradora, sent acomiadat durant la promoció de l'àlbum. Barry, Maurice i Robin van tornar a reunir-se a mitjans dels 70 i tornar a fer música junts. Fruit de la reconciliació, es va publicar a la fi dels 70 Two Years On, assolint el lloc número 3 amb el tema Lonely Days en les llistes britàniques i van tenir un número 1 amb How Can You Mend a Broken Heart de l'àlbum Trafalgar de 1971. També van arribar al lloc número 16 amb el senzill Run To Me de l'àlbum To Whom It May Concern, publicat l'octubre de 1972. Durant 1973, els Bee Gees es trobaven en un estancament musical i on no donaven amb la tecla per a tornar als primers llocs de les llistes de vendes, ja que els treballs que es van publicar durant aquest període no van cridar l'atenció del públic. Durant 1975, els germans Gibb van reflexionar sobre l'estil musical del grup, atesa l'opinió de diferents col·laboradors, que els reclamaven un canvi significatiu. D'aquesta manera es va publicar l'àlbum Main Course, deixant enrere les balades i acollint un estil disc més rítmic en cançons com Jeff Talking i Nights on Broadway. Aquesta última cançó mostra els primers intents de Barry Gibb per cantar en falsetó en les veus de fons i gairebé al final del tema. A la banda li va agradar el nou so resultant i aquesta vegada el públic va reaccionar amb entusiasme. Tant va ser així que el falset de Barry es va tornar un element bàsic dels següents enregistraments. El següent àlbum, Children of the World, va estar xupat en l'acabat de trobar falseto de Barry i el sintetitzador de Blue Waver amb aires disc. Liderat pels senzills You Shall Be Dancing, van empènyer els Bee Gees a un nivell de fama que ells no havien tingut anteriorment als Estats Units. Seguit del reeixit àlbum en viu, Here at Last Bee Gees Live, els Bee Gees van coincidir amb la pel·lícula Saturday Night Fever, en la qual les lletres del seu nou àlbum eren Night Fever. Van ser coincidències sense saber-ho i perfectes per a la pel·lícula que va causar furor en la joventut de 1977, ja que ells asseguren que van escriure aquest disc sense saber l'existència de la pel·lícula Febre del dissabte nit. L'impacte cultural de la pel·lícula i de la banda sonora va ser tremend no sols als Estats Units, sinó també en la resta del món, convertint-se a l'escena disc com la dominant de l'època. Tres anys d'ells, The Bee Gees, How Deep Is Your Love, Stayin' Alive i Night Fever, van aconseguir el número 1 als Estats Units i en la majoria dels països al voltant del món, llançant el període més popular de l'era disc i dels Bee Gees. Aquesta banda sonora és un dels àlbums més venuts de la història i continua sent la segona banda sonora més venuda de tots els temps, després de The Bodywork, venent 40 milions de còpies a tot el món. El que va venir després de Saturday Night Fever per part dels Bee Gees va ser l'àlbum Spirits Having Flown. Va produir tres senzills més en el número 1, Too Much Heaven, Tragedy i I Love You Inside Out. Això els va donar als germans Giff 5 senzills en el número 1 a Amèrica del Nord dins d'un any i mig, una marca només aconseguida per Whitney Houston. La gran popularitat que va tenir la música disco va tenir el seu auge i la seva consegüent caiguda. A la fi de 1979, fins i tot es promovia la reacció violenta contra el disc, cosa que va fer que els Bee Gees caiguessin en picat. Tal reacció va provocar que el seu següent número 1 trigués 10 anys a arribar. En 1981, els Bee Gees van llançar l'àlbum Living Eyes, però com l'odi contra la música disco continuava latent, l'àlbum va fracassar en arribar als Estats Units, aconseguint només el top 40. En 1983, la banda va tenir un èxit major que el malmès Living Eyes amb la banda sonora de Stayin' Alive, la seqüela de Saturday Night Fever. La banda sonora va ser platí als Estats Units, incloent la cançó top 30, Woman in You. Els Bee Gees van llançar l'àlbum ESF el 1987, que va vendre 3 milions de còpies. El senzill You Win Again va arribar al número 1 en nombrosos països, incloent-hi el Regne Unit, però va ser una desil·lusió als Estats Units, on va arribar només a la posició 75. El següent àlbum dels Bee Gees va ser One i publicat el 1989. L'àlbum a més conté el primer hit a entrar al top 10 als Estats Units. Després del llançament de l'àlbum, es van embarcar en el seu primer tour mundial en 10 anys. Els últims àlbums d'estudi dels Bee Gees van ser High Civilization, que contenia el hit top 5 del Regne Unit, Secret Love. L'àlbum Size Isn't Everything, publicat el 1993, que contenia l'èxit For Whom the Bell Tolls. L'àlbum Still Waters, de 1996, que va vendre més de 4 milions de còpies amb el primer senzill d'aquest àlbum Alone, va ser tot un èxit. En 2001 van llançar el que es convertiria en l'últim àlbum d'estudi com a grup, This is where I came in. L'any 2003 es va truncar de manera definitiva la carrera d'aquesta formació en morir de manera prematura a Maurice, la qual cosa va ser un dur cop per a Bee Gees. Encara que la dissolució definitiva es va produir després de la mort de Robin l'any 2012, després de patir un càncer de fetge.
A tot volum. Volum.
Bé, amics i oients del Penedès en Xarxa, i aquí finalitza la nostra secció a tot volum, dedicada en aquesta ocasió a Bee Gees. Per part meva ha estat un veritable plaer acompanyar-te aquesta estona de ràdio compartint bona música. Per acomiadar-me us deixo amb una de les cançons més emblemàtiques de la banda, How Deep Is Your Love. Adéu-siau. Thank you.
touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Que bonic, quin bon rotllo tancar aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en xarxa amb aquest clàssic dels Vigís, How Deep Is Your Love. Gràcies per ser-hi i fins demà divendres, de 9 a 12. Adéu-siau.